Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que si finalment el candidat de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, no pot assistir al ple d'investidura de divendres perquè el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, no li permet, ell i la cambra actuaran en conseqüència, com s'ha fet sempre cada cop que l'Estat ha impedit la normalitat al ple del Parlament de Catalunya. Malgrat això, Torrent s'ha mostrat convençut que Sánchez podrà acudir a la sessió de divendres i que Llarena no s'hi podrà negar després de l'escrit de l'ONU parlant de les mesures cautelars i dels drets dels candidats. Ara, en un altre sentit, ens movem a la comarca de la Salva per explicar-vos que la ciutat de Blanes es troba en estat de dol per la mort a ganivetades d'una veïna presumptament a mans del seu marit. L'home l'hauria apunyalat diverses vegades en presència dels tres fills abans d'intentar suïcidar-se. Mig miler de persones s'han concentrat les últimes hores al municipi de la Salva per rebutjar el que podria ser la primera víctima mortal de violència masclista d'enguany a Catalunya. La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, ha alertat des de la xarxa sobre el bloqueig de les subvencions per lluitar contra aquesta xacra arran de la situació política. Són declaracions d'aquest matí a la xarxa.
Les convocatòries de subvencions amb les que ajudem doncs, també les entitats que colze a colze treballen cada dia al costat de les administracions. Aquesta convocatòria ara mateix doncs, està paralitzada doncs, a l'espera doncs, de que realment doncs, es desencallin aquestes convocatòries. A dia d'avui, doncs, una de les prioritats del govern i del Institut Català de les Dones és poder desencallar aquesta convocatòria de subvencions.
En un altre sentit, ara en clau política, el Baix Llobregat s'ha arribat a un consens entre tots els partits polítics de Sant Andreu de la Barca reclamant unes pensions dignes. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian, explica'ns.
El ple municipal de Sant Andreu de la Barca ha donat un suport unànim a la reclamació per part dels pensionistes d'unes pensions dignes. Estan en contra de la pujada de la pensió de només del 0,25%. Totes les formacions polítiques del consistori de Sant Andreu de la Barca voten a favor d'aquesta moció. Finalment, l'alcalde Enric Llorca agraïa a totes les formacions que arribessin a un consens.
Reitero el meu agraïment a aquesta unanimitat i espero que serveixi perquè els ciutadans del nostre municipi vegin que independentment de les nostres postures, que són diferents, són capaços de recollir el seu reclam i donar-li suport.
Suport a unes pensions dignes. Els pensionistes continuen mobilitzats. Aquest dissabte a les 11 del matí, nova manifestació a Barcelona, a la plaça Urquinaona.
Ara us detallem que a Sant Feliu, al Baix Llobregat, s'instal·laran 14 càmeres de seguretat a diferents punts de la població. Televisió Costa Brava, Núria Cucharero.
Bon dia. Sant Feliu de Guíxols instal·larà 14 càmeres de seguretat a diferents punts de la població. Es tracta d'uns instruments tecnològics que, com ha passat a altres municipis de l'entorn que les han instal·lat, permeten millorar la seguretat del municipi. En aquest cas són dos tipus de càmeres, per una banda un model que permet fer una lectura de la matrícula i de l'altra un que està pensat per la vigilància del trànsit. Totes elles estaran coordinades per la policia local on s'hi ubicarà un centre de control que permet la gestió de les videocàmeres. Jordi Vilà és el regidor de seguretat.
En col·locaran a les entrades del municipi per saber qui entra en el municipi en vehicle. Això és molt important. Hi ha altres municipis que ho han fet amb un gran rendiment de seguretat perquè els elements que no són desitjats de seguida són detectats. I també en el centre de la població, pel que fa referència a la regulació del trànsit veïnal.
L'Ajuntament de Sant Feliu ha fet una inversió de 160.000 euros en la compra de les càmeres de videovigilància que es preveu es puguin estrenar el mes de juny.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem edició d'avui, dimarts, dia 10 d'aquest mes d'abril. De moment en sol, però d'aquí una estona sabrem que aquest sol tampoc ha de durar gaire perquè hi ha d'haver-hi un canvi i les pluges crec que tornaran després de que ho tinguéssim ja el passat cap de setmana i crec que anem cap aquí a la pluja. Però ara d'aquí una estona ho sabrem com parlem del temps. Molt bé, doncs a part del temps, més coses tenim aquí al Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui és aquell dia que, a part del temps, també és el dia del resum de premsa, com ho fem cada dia de dilluns a divendres, la segona sessió que tenim. L'equip de notícies en Xarxa, l'Helena Pujolet, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujadó, ens parla de què porten, quins són els principals titulars dels diaris de la premsa en general. Sants i aniversaris també formen part ja no de la segona, sinó de la tercera secció, juntament amb les notícies, que passava ara fa un any, que passava ara fa cinc, i el refrany o la dita del dia. La Montse Hidalgo, la proposta dels dimarts, són els 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica. Avui entrevista a Montse Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat, que ens parlarà sobre les dades de l'estudi de la restauració a Catalunya, hàbits de comportament i tendències. I de la Montse Hidalgo amb Gent amb Valors ens anem una altra veu femenina, com cada dimarts, que és de les 5 cèntims, la Gent amb Valors. És el que volia dir ara, Gent amb Valors. Primer 5 cèntims, Montse Hidalgo, i després Gent amb Valors amb la Sandra Balaguer. Seguint la filosofia del Barcelona Pensa, arriba el Vila Pensa, el primer festival de pensament del Penedès, un certamen que combina la reflexió i la cultura per tots els públics. Aquest certamen que es porta a terme a Vilafranca del Penedès del 18 al 22 d'abril. Ho explica el seu coordinador, en Jordi Sabat, que serà el personatge que entrevistarà la Sandra Balaguer en aquesta secció. I també tenim l'apartat d'entrevista, l'apartat de que condueix a la Belfont, a la secció d'entrevista. Avui parlarà amb la presidenta de l'associació Solgat perquè el dijous, proper dijous, a les 8 del vespre, hi ha un acte que organitza aquesta associació a la sala d'actes municipal amb el títol Parlem de Gats. Avui ens ho explicarà la Rosa Solés, la presidenta de l'associació. I en tot això, i amb música de la Gran Reserva de la Bona, arribarem al punt de les 12 per posar punt i final a la primera hora i començar ja la segona. M'hi volen acompanyar? Vinga, siguem molt benvinguts. El temps, que no falti. Posem posem en ordre els valors, els actualitzem. Tenim actualment una temperatura de 14 graus en 2, amb una humitat del 57% i una sensació tèrmica de 12 en 3. Aquí canvia, que canvia i bastant, eh? Avui la temperatura amb la sensació tèrmica. Això a l'interior. A mar, arran de mar, 14 graus en 3, amb una humitat del 54%. També, doncs, avui podem dir que quasi hi ha molta igualtat, tant d'una banda com l'altra, igualtat en temperatura. Molt bé, això és en quant a valors. Anem a previsions, que ens explica en Sergi Corral. Ens diu que ara al migdia les nuvolades han d'anar a més i ja que a mitja tarda s'anirà tapant el cel. Al vespre i nit quedarà completament ennuvolat. A partir de la nit esperem pluja, la qual s'allargarà fins a la matinada. Vull dir, nit de pluja, segons ens explica en Sergi. En quant al vent, un vent que ha anat pujant, de força en aquest migjorn, que es mantindrà així fins a la tarda. Al vespre començarà a girar cap a Xaloc. I la mar, maró tot el dia, àrees de forta maró al vespre i nit. Dimarts. Anem ja a dimecres, amb un cel tapat tot el dia, núvols compactes i gruixuts que persistiran fins a darrere del dia. És possible que a la tarda puguem veure alguna tímida ullada de sol. Esperem pluja abundant i també intensa de matinada i tot el matí. Persistirà fins al migdia i pararà a la tarda. És possible que la pluja vagi acompanyada de tempesta. Ja la nit tornarà a caure plogim, ambient molt humit. Bé, demà, dia de pluja. El vent, xaloc fort de matinada i matí, de força 5-7 amb algun cop de força 8 i ratxes de 70 km per hora. A migdia girarà cap a migjorn de força 4-6. El migjorn aguantarà tota la tarda fins a la nit. La mar, maregassa tot el dia en tràgol de xaloc, entre tensió 2,5 metres i 3 metres d'alçada. Temperatura de l'aigua del mar, 12 graus en 4. Doncs bé, el temps ara que fa, ara en aquest moment, tan bo, i d'aquí una estona tot això ha d'anar a canviar i ha d'anar empitjorant. I aquest any sí que el mes d'abril complirà allò gotes mil. En castellà, eh? Cada pluja val per... cada gota val per mil, seria una traducció al català, una adaptació al català de l'abril. L'abril és mes de pluja i sembla que de moment això s'està complint. Molt bé, deixem el temps, anem a la premsa.
Diaris, per segon cop aquest matí visitem el quiosc, expliquem per tant el contingut de les principals portades, les capçaleres repassades ja les del territori, les de la premsa local i comarcal. Ens hem de fixar ara en les d'àmbit generalista. Taís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Avui amb la visita del rei Felip VI a Barcelona, també del jutge Pablo Llarena, que paran titulars, així com també el cas Cifuentes i la determinació de Ciutadans per demanar-ne la seva dimissió com a presidenta de la Comunitat de Madrid. Elements destacats de les portades, però vaja, anem a pams, comencem el recorregut corregut en primera pàgina de La Vanguardia.
Que titula El rei reivindica a Barcelona la imparcialitat dels jutges. Felip VI reconeix la dificultat i la responsabilitat de la seva funció, mentre que el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, defensa l'estat de dret contra els intents de menyscabar-lo.
A la fotografia de portada hi veiem el rei mentre rep l'aplaudiment de la nova promoció de jutges a qui ell justament va lliurar els seus nous despatxos.
L'altre gran titular de La Vanguardia és per a la presidenta de Madrid. Ciutadans vol la dimissió de Cifuentes, però no secundarà la moció de censura del PSOE. El PP intenta pactar una comissió amb Ciutadans per evitar que la presidenta plegui.
Doncs justament el periòdico obre capçalera amb aquesta qüestió i titula Ciutadans exigeix al PP el cap de Cifuentes.
I subtitula que el partit de Rivera reclama al partit de Rajoy que rellevi la presidenta madrilenya, mentre el PSOE reitera la censura i Podem accelera la candidatura electoral de Rejón a Madrid.
La fotografia de portada del periòdico és per Pablo Llarena, la l'altre gran protagonista de l'acte judicial d'ahir a Barcelona. El veiem conversant amb el cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López.
De la política catalana, el periòdico subratlla que el president del Parlament, Roger Torrent, demana al Suprem que deixi investir a Jordi Sánchez. I encara un tercer titular, el periòdico titula que el govern fa el garrepa en el pacte contra la violència masclista.
Tercera portada del matí, cop d'ull a la portada del diari Ara, i llegim que el jutge Llarena ajorna el recurs que volia presentar el Tribunal Europeu.
El jutge que rep el suport del rei i l'estament judicial en l'acte d'ahir vol esperar la decisió final de la justícia alemanya.
I tanquem repàs amb el punt avui que encapçala la portada amb la visita, amb la vista, volíem dir, amb la vista, posada a les eleccions municipals de l'any que ve, i titula Municipals en procés.
El rotatiu fa una anàlisi partit a partit d'uns comicis que, segons diu el punt, la realitat política obliga a preparar contracorrent. Es celebraran el 26 de maig, coincidiran amb les europees i el sobiranisme i vol refermar la seva majoria.
Titular i fotografia al punt avui, també aquí, doncs, pel jutge Pablo Llarena.
Llarena, el rei, subratlla el punt avui i explica que el magistrat va ser l'estrella de l'acte de graduació dels nous jutges el dia que el tribunal alemany va posar en dubte el delicte de malversació.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és el moment de sants i aniversaris. I ho fem començant per el santoral. El santoral que avui dia 10, ens marca els següents. Els següents sants aquí hem de felicitar: Sant Terenci, Sant Dimes i Sant Ezequiel. I aquest últim és el sant del dia, Sant Ezequiel, que va ser un profeta de l'Antic Testament que va tenir importants revelacions en forma de visions simbòliques transmeses per Déu. Entre les seves profecies va advertir de la destrucció imminent de Jerusalem i de la restauració d'Israel. Felicitats a tots els que avui celebren el seu sant, com també els que celebren el seu aniversari. I avui és l'aniversari de Steven Seagal, que fa 66 anys. Jo en sóc un dels fans, ho haig de confessar-ho. Aquest senyor m'agrada molt, aquestes pel·lícules d'acció que fa, que, bueno, és que ni s'embrut ni es despentina, i això que... Ara ja el seu aspecte físic ha canviat molt, però les pel·lícules que feia de més jove, que sempre anava amb la seva cueta i molt ben vestit, repartia tort i a dret, i amb ell era raro que el paguessin o que li estripessin alguna cosa. Sempre tan ben plantat. Steven Seagal, que fa 66 anys. En Kepa Junquera, que en fa 53. Kepa Junquera, que com va fer l'actuació aquí a l'Espai Ter, el vam poder entrevistar des d'aquí de Ràdio L'Escala, no fa pas gaire. I la Sílvia Abril, que en fa 47. Anem a notícies. Què passava ara fa un any? Què es parlava en els informatius? La notícia era que bona participació en la primera edició de la Festa Jove de l'Escala. Tant els monòlegs com el sopar i el correfoc van comptar amb públic de totes les edats. L'any passat es parlava d'aquesta festa, d'aquesta primera edició de la Festa Jove de l'Escala. I ara en fa 5. El cor indica, actua que cap de setmana la població basca de Zumaia, fruit d'un intercanvi amb la coral d'aquella població. I, de fet, hi torna a haver-hi intercanvi, però aquesta vegada ve una coral de fora a cantar aquí, amb una de les activitats també tradicionals del cor indica, amb aquest intercanvi que fan amb altres corals. I, per acabar, el refrany o la dita del dia, que diu: brou de gallina torna a la vida. Bé, aquest és l'apartat de sants i aniversaris amb les notícies i el refrany. I ara sí que és el moment musical del dia, el primer d'aquests moments musical, el primer got que ens servim d'aquesta ampolla que encetem cada dia de dilluns a divendres. Tenim aquestes ampolles guardades, els obrim, aquest que en reserva, i anem a la música, aquesta vegada amb Melendi. Melendi ens porta des de Ciutat de Papel aquest treball discogràfic, doncs el tema que hi dona títol.
Dame espacio, dame tiempo, cierra bien las cortinas. Estoy harta de ser fuerte, de correr sobre minas. Quiero pausa, quiero sombra, hoy la luz contamina. Busco en el silencio mi refugio, sigo sus coordenadas. Por ahora necesito un poquito de nada, de recuerdos del futuro o de vidas pasadas. Cielo, abre bien las cortinas, ya estoy fuerte, como siempre, ha llegado otro día, y es que a veces, para armarme, necesito mis ruinas, tengo arañazos, arde mi piel, siento cristal. Guardo el infierno para amar, tanto para dar, hoy quiero dar.
No, no era Melendi, sinó que és Malú, el tema Ciutat de Papel del treball discogràfic que ha presentat aquest any, aquest treball que es titula com la cançó que estem escoltant, Ciutat de Papel. I amb la Malú hem arribat a les 11:22 minuts, al moment d'escoltar el que ens portarà la Montse Hidalgo en aquest espai de divulgació econòmica, amb una entrevista a Montse Vilalta, directora general del Comerç de la Generalitat, per parlar sobre les dades de l'estudi de restauració a Catalunya, hàbits de comportament i tendències.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Ens agrada sopar fora de casa els caps de setmana i esmorzar fora els dies laborables. Noves propostes de consum, com el repartiment de menjar a casa nostra o recollir per emportar-nos-ho a casa, han pres força en l'àmbit de la restauració. Avui volem fer 5 cèntims sobre l'evolució del consum, el sector de la restauració i les noves tendències. Agraïm que ens acompanyi la directora general de Comerç, Montse Vilalta. Què tal? Benvinguda.
Hola, què tal? Com estem?
Quantes vegades hem sentit allò de molta crisi, però els bars i els restaurants s'omplen? Tenim una bona oferta de restauració?
Bé, tenim una oferta, pel que diu el nostre estudi, molt ben valorada, això per començar. Aquest estudi que hem fet aquest any ha estat un estudi en col·laboració també amb els gremis de restauració de Catalunya, i el que hem volgut és mostrar quines són les preferències que té el consumidor davant d'aquesta oferta de restauració que tenim a Catalunya.
Una bona oferta de restauració perquè la població en fa ús.
Bé, el que ens diu aquest estudi és que els catalans sortim a menjar fora una mitjana de 3,5 vegades a la setmana. Bé sigui per esmorzar, bé sigui per dinar o bé sigui per sopar. Per tant, estem parlant d'un volum de població molt considerable tenint en compte el total de població de Catalunya, que sortim a menjar fora. I d'aquests que sortim a menjar fora, som molt sortidors quan esmorzem, entre setmana sobretot, i els caps de setmana quan sopem.
Aquest informe que ara s'està fent públic abasta tot el territori català. Em consta que les dades les han dividit per tenir una mostra prou significativa de tot el territori, no només del que passa, per exemple, a les grans ciutats.
Correcte. Nosaltres el que hem fet en aquest estudi és veure aquestes preferències des d'una perspectiva territorial, i per tant tenim dades vinculades a Lleida, Girona, Tarragona, Terres de l'Ebre i, evidentment, Barcelona. Però també, i és interessant el que apareix en aquest estudi, és que hem segmentat, hem dividit la població per franges d'edat. I aquí hem posat, més que per franges, per generacions.
Utilitzen aquests termes que avui dia ja estan en boca de tothom. Els boomers, els millennials...
Correcte.
I la generació X, que seria, sí, la que està al mig entre els boomers i els millennials, no?
Bé, ben bé, els millennials són els més joves. La generació X són els que han nascut entre el 65 i el 80, i els boomers són els més grans. Els més grans, els que han nascut a partir del 64 i més enllà.
Hi ha moltes diferències.
El que hem vist és que realment hi ha una certa tendència de nous hàbits de consumir restauració entre els més joves respecte als més grans, no? Perquè l'estudi el que ens diu és quants cops anem a dinar fora, però ens diu a on. És a dir, o bé anem a establiment, o bé anem a un establiment i agafem el menjar i ens l'emportem a casa, per tant, un takeaway, que diem, o bé el que fem és un delivery, és a dir, truquem i que ens enviïn a casa el menjar. Per tant, aquests tres aspectes, establiment, takeaway i delivery, és el que valorem. I, per exemple, en aquest sentit, el que veiem és que els millennials són molt més propensos en el takeaway i delivery que no pas els boomers, que ja ho intuïm, eh? Però el que aquí ens corrobora com la nova tendència de la mobilitat dels joves cap a aquesta manera de menjar i també, per exemple, la manera d'informar-se més vinculada a la mobilitat, a les tablets, als mòbils, que de seguida ja tenen aquest contacte directe, o la manera com ells valoren més, doncs, la rapidesa, les ofertes, és un tarannà de tendència a punt col·lectiu, uns consumidors que són els que venen, que són aquests millennials. I per altra banda, els boomers, que són els més grans, diguéssim que som els que ens agrada, doncs, sortir per oci, amb la família, les nostres feines són diferents, tenim una visió, una aproximació en aquesta restauració d'una manera, doncs, més vinculada a la varietat, a l'oci, a la tranquil·litat, etc. No?
Han mirat quin tipus d'establiments són els que s'utilitzen a l'hora de, per exemple, esmorzar fora de casa o dinar fora de casa, tant sigui dies laborables com festius?
Sí, sí, sí. Per cadascuna de les franges que dèiem abans, esmorzar, dinar i sopar, el que hem vist és els motius pels quals sortim a fora a esmorzar, dinar o sopar. També què és allò que preferim, en quin establiment preferim anar. I aquí, doncs, valorem, doncs, si preferim anar a un bar-restaurant tradicional o el que ens agrada més és anar a un fast food o el que ens agrada és anar, doncs, a un restaurant o una cafeteria moderna. O bé, si ens interessa anar a un restaurant més artesà, amb més solera, diguéssim, no? I això ho hem vist en cada moment. Lògicament, cada moment té motius diferents i preferim establiments diferents, no?
Hi ha canvi de tendències?
Sí, una cosa interessant que apareix a l'estudi és que quan demanem què creus que falta en l'oferta, apareixen criteris, diguéssim, restaurants tipus ecològics, healthy, no?, que estiguin vinculats a la salut. Abans potser era més demanar, doncs, japonès, que també surt, el japonès, perquè el japonès s'identifica bastant amb el sector salut, però potser abans haguéssim pogut veure més ètnics, no?, d'indis, marroquins. Aquests segueixen apareixent, però com a conceptes, diguéssim, que es repeteixen, doncs l'ecològic, el de la salut, és important. I per una altra banda, valorem la varietat d'oferta. Per nosaltres, la relació qualitat-preu, allò que sempre diem amb restauració és essencial, és a dir, volem menjar bé a un preu assequible, però sí que apareix de manera bastant reiterada el concepte de rapidesa. I aquí sí que veiem que estem en una societat més ràpida.
No tenim paciència.
Tenim poca paciència. També hem de pensar que això, aquests estudis són des d'una perspectiva de percepció. És a dir, mesurar la rapidesa es mesura en aquest estudi de com nosaltres percebem que són ràpids o no. És relatiu, eh? Però sí que apareix aquest concepte de manera reiterada, de fet, en pràcticament tots els segments de població. I, efectivament, doncs, els millennials tenen més una visió més cap a identificar on està l'oferta, la promoció, el preu, i el boomer té una vinculació més directa al que seria, doncs, una oferta de qualitat, perquè ja dèiem abans, no?, també els motius de sortir o de menjar són diferents.
Esmorzem molt fora de casa. Més de la meitat de la població ho fa els dies laborables. Quan s'hi gasta?
Sí, això també ha estat molt interessant perquè hem avaluat el preu mig de l'esmorzar, tant entre setmana i el cap de setmana, del dinar i del sopar. Ens gastem per esmorzar entre setmana 3,6 euros entre setmana per esmorzar.
Però el cap de setmana... Això canvia?
Sí, ho doblem. Al cap de setmana ens gastem 6,4 euros... 6,9, perdó.
Però ho fa menys gent. La gent s'estima allò d'esmorzar en sabatilles.
Correcte. Al cap de setmana sopem molt fora, però en canvi esmorzem més a casa. I quan esmorzem, qui esmorza més són els boomers. Els millennials esmorzen més a casa i els boomers surten més a fer un esmorzar tranquil amb la família, no? Però en tot cas és un percentatge, si dèiem que per esmorzar entre setmana el 55% sortim a esmorzar entre setmana, el cap de setmana és el 19,6, és a dir, no arriba al 20% dels catalans que esmorzem fora de casa al cap de setmana.
La veritat és que aquest és un informe que no sé si el demandava el sector de la restauració, que calia tenir la foto del moment actual. Un sector que no sé com ha passat.
Bé, aquest és un sector, el de la restauració, molt viu, que depèn molt, quan dic viu vol dir que depèn molt del que passa en aquell punt on està ubicat el restaurant. Per tant, a llocs on hi ha hagut una incidència important, doncs de... per exemple, a Barcelona, al centre, no?, que hi ha hagut una certa incidència amb el tema de mobilitzacions, etc., doncs poden haver tingut unes incidències i, en canvi, en altres llocs, doncs ha estat un any força bo a nivell de restauració, no? Dit això, en aquest estudi també ens diu que el consumidor en aquests últims mesos o bé hem mantingut o bé hem incrementat la despesa en els restaurants. I això ho diu l'estudi, que el 90% no hem mantingut la despesa que fèiem als restaurants o bé l'hem incrementat. Per tant, la demanda hi segueix sent-hi. L'oferta, jo penso que o les dades que veiem, doncs, és bona, i sí que és veritat que les incidències a nivell de, diguéssim, de resultats han tingut molt a veure en funció on estan ubicats en el territori i la seva vinculació, sobretot, per exemple, en l'àmbit turístic i en àmbits, doncs, on hi ha més afluència de població, no?
Alguna tendència?
El que veiem és que com a tendència de creixement clarament està el takeaway i el delivery, aquest el veiem. L'estudi en general ens demana més noves ofertes que no tant desaparició de determinats formats. Però el que sí tenim en compte, que el valor qualitat-preu és el que apareix constantment, penso que al final, com a tot arreu, qui ofereix una bona qualitat-preu es mantindrà. Qui no és capaç d'oferir aquesta relació qualitat-preu, doncs lògicament i malauradament haurà de desaparèixer d'aquest sector, no? I una dada important que diu l'estudi és que els catalans, amb un 60%, avaluem la nostra oferta molt millor que la resta de l'oferta gastronòmica i de restauració de la resta d'Europa.
Montse Vilalta, directora general de Comerç, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Busco una causa perdida, llegar a tu corazón. Busco una causa perdida y mis lágrimas cantan por mí esta canción. Porque tú eres la rosa de espinas que araña en cualquier estación. Porque tú eres la cosa más linda del mundo, ahí te doy la razón. No me quieres mirar, pero miras. Un día quieres jugar y otro no. Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj. Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca, imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa. Puedes amarme sin más o conformarte con menos. Lo que decidas será lo que nos merecemos. Sin salida y para muestra un botón. En este eclipse de luna me tocó la tierra y él le tocó el sol. Porque tú eres la rosa de espinas que araña en cualquier estación. Porque tú eres la cosa más linda del mundo, ahí te doy la razón. No me quieres mirar, pero miras. Un día quieres jugar y otro no. Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj. Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca, imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa. Puedes amarme sin más o conformarte con menos. Decida será lo que nos merecemos. Quieres jugar y otro no. Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj. Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca, imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa. Puedes amarme sin más conformarte con menos. Lo que decidas será lo que nos merecemos. Puedes amarme sin más o conformarte con menos. Lo que decidas será lo que nos merecemos.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Continuem aquí, Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i anem a donar pas a l'entrevista, l'entrevista d'avui, que és amb la Rosa Solés, la presidenta del Solgat, que ens explica l'activitat que duran a terme aquesta setmana, concretament dijous a les 8 del vespre, amb aquesta acte, aquesta conferència, que parlaran de gats. Tot això ens dona més detall a l'Abel Font, que parla amb Rosa Solés.
A l'apartat d'entrevista d'avui parlarem de gats i parlarem de l'associació Solgat, una entitat que està fent una feina importantíssima de control de colònies, d'esterilització d'animals, d'alimentació d'animals de carrer, i ho està fent no pas de fa 4 dies, sinó aviat farà 10 anys. Tenim a l'estudi la Rosa Solés. Ella és la representant de Solgat avui aquí. Rosa, què tal, com anem?
Molt bé, bon dia, sí.
Presidenta de Solgat des de fa?
Pues el juliol farà 3 anys.
El juliol farà 3 anys.
Sí.
L'entitat està a punt de complir-ne 10.
Sí, el proper 25 de juny, si no em vaig gaire equivocada, però el juny farem 10 anys.
Déu-n'hi-do. Ha canviat molt l'escala pel que fa a la gestió de gats de carrer en aquests 10 anys?
Home, jo fa 10 anys no ho puc dir, però també ja vaig començar a ajudar la Conxita ja 2 anys abans de ser presidenta, i jo crec que hem fet molt bona feina aquests últims anys, sobretot esterilitzant, i cada vegada, pues, parlant amb la gent, pues, es van coneixent una mica més. Vull dir que se fa feina.
Per fer-nos una mica la idea de què és i què fa Solgat, podem posar-hi números.
Sí.
Quantes colònies controla, alimenta Solgat a dia d'avui?
A dia d'avui serien unes 81, és a dir, quan vaig tancar l'any, al fer la memòria al desembre, teníem 78 colònies, que, perdó, 75 colònies, que eren 778 gats, i el 1 de gener van entrar dues colònies més, o sigui, ja estem a més de 800 gats.
I què vol dir una colònia? O què vol dir la gestió d'una colònia? Aquí quina feina, quina tasca s'hi fa?
Pues el que fem és el que fa tota l'associació que es cuida de gats de carrer, vull dir, no fem res de diferent, és l'aplicació del programa SER, vol dir captura, esterilització i retorn. És a dir, agafem els gats, els operen els veterinaris i quan ja ha passat unes 24 hores, que el gat ja s'ha despertat i tot, el tornem al seu lloc. Tenir una colònia controlada vol dir que en un punt concret sabem quants animals hi han i que estiguin tots esterilitzats. Això evita que vinguin més gats i sobretot que es vagin multiplicant, creant.
I l'escala té, diguem que té un estatus o hi ha salut pel que fa al tema dels gats? Ho tenim al municipi controlat?
Home, tots els gats del municipi no. Encara hi ha algunes zones on no actuem simplement per falta de voluntaris i falta de temps. Vull dir, són 800 gats, 80 colònies, i ho portem entre uns 23 alimentadors, que són sota Solgat, però també hi ha unes 7 o 8 persones particulars que tenen gats a casa seu, que els hi hem operat i que els segueixen alimentant. El problema és que estem al límit, perquè, clar, vulguis o no, se'ns estan descontrolant les colònies que ja portaven bé. És a dir, tens una colònia controlada, estan tots operats, però sempre, en un moment o l'altre, ve un gat de fora, o sobretot ens abandonen animals que no estan operats. I si aquest que està abandonat o aquest nou que arriba no l'agafes de seguida i l'operes, pues al cap de 3-4 mesos, quan és la temporada com ara la primavera, pues ja tornem amb les camades i te trobes la colònia que s'ha descontrolat.
Sobretot per això, per abandons, no? I afecta,
sí,
això.
Sí, la majoria són gens particulars que encara no han entès que el seu gat és un animal de companyia i un animal de casa que s'ha de cuidar, i o abandonen els gats grans que no han operat i que, clar, van criant perquè venen de fora, o ja ens trobem les camades, pues, o al contenidor o allà al costat, allà on els hi vingui bé, vaja.
I això arriba a les orelles de Solgat i recullen aquestes camades i, si poden, els hi salven la vida, i de seguida que tenen l'edat, doncs són esterilitzats i incorporats en una d'aquestes colònies.
No, els gats que trobem de petitons, els bebès, pues, normalment els criem en biberó, vull dir, ara mateix n'estic fent dos.
Això és bo també, perquè quan parlàvem amb la Rosa prèviament a aquesta entrevista, sempre hi havia aquella frase de dir, bueno, i com està la situació? Com anem? Com estàs, Rosa? I diu, sí, mira, en vivis.
Sí, quan arriba la temporada és que surten com bolets, que dic jo, i són vivis cada 3 hores i durant un mes i mig, depenent de l'edat que tinguin, però sobretot el que fem amb aquests petitons és després criar-los que estiguin bé i els donem en adopció, vacunats i xipats, i després els sensen. Vull dir que ja entren a ser un gats de casa d'un metre domèstics i ben cuidats, o sigui, els traiem de carrer.
I això és el que ja abans em passava per ulles. No els tornem al carrer, sinó que els donem amb adopció. I hi ha prou consciència? Surten adopcions? Surten famílies amb voluntat d'adoptar un gat a casa seva?
Pues la veritat, no ens podem queixar, perquè aquests dos últims anys hem donat en adopció més de 100 gatets. L'any passat eren 118. El que passa que és el de sempre. La gent vol gats petits. No donem mai un gat que no mengi sol. Vull dir que això de donar gatets amb biberons i no donem cap. I també a vegades podem donar algun gat més jovenet que ha crescut, però van sortint. Ara m'estan, no me paren de trucar perquè han vist les fotos dels petits, però els estic dient que no, que encara és massa petits. Però sí, gràcies a Déu encara hi ha gent que busca gatets, però no ens podem refiar d'això. És a dir, la gestió d'una colònia no és qüestió d'anar només traient gatets per donar-los en una adopció. És evitar al màxim que criïn. És a dir, jo estaria contenta de no tenir cap biberó.
De no haver-ne de recollir de tan petits. Vull pensar que aquests últims anys un dels efectes que han fet créixer o viralitzar més la gestió d'aquestes colònies de carrer i aquest sistema d'adopcions han estat les xarxes socials, perquè si cliqueu, si aneu al Facebook, per exemple, i poseu Solgat, de seguida veureu quin piló d'activitat té aquesta xarxa i aquesta entitat. Les xarxes socials, doncs, hi han afegit molt, no?
No, jo crec que estem aquí celebrant 10 anys gràcies a les xarxes socials. La veritat, va ser començar a arrencar el Facebook, posar una web també, fer una mica de Twitter, no en sé gaire, faig el que puc, però gràcies a això i posant fotografies i posant comentaris te fas conèixer. Vull dir, el boca a boca també fa molt. Tinc diverses persones que venen de Barcelona a buscar-me gats. Moltes gràcies per venir, perquè ja tenen un amic de Barcelona que ha vingut. Vull dir, no només són gent de l'Escala que adopta gat. Vull dir, es va parlant, es va comunicant i això ajuda molt.
Fem l'entrevista ara, aquesta setmana, perquè ja som a mes d'abril, ja som a primavera, i ara ve l'època crítica, diguem-ne, no?
Sí, ara comencem. Bueno, aquest any hem començat més tard, eh? Jo pensava ja que al mes de març estaríem en petits. Encara estem agafant femelles que tot just comencen la gestació, vull dir que no totes han parit, encara n'hi ha d'embarassades o que comencen, però sí, si segueixem amb la línia dels últims dos anys, suposo que comencem ara i ja fins al novembre pues serà gatets, gatets, gatets.
I patiu?
Home, patim molt, sobretot quan se m'amoren un gatet, quan se m'amora un petit, o quan te trobes un animal que està deshidratat, abandonat, constipat, pateixes, sí. Sí,
perquè
sí.
No sempre les històries acaben bé.
No, no.
Desgraciadament.
Desgraciadament, però gràcies a Déu també és una minoria. Vull dir, la veritat, tenim poca gent que ens ajuda a cuidar gatets petits, perquè, clar, tot això ha d'anar amb cases d'acollida, o amb gent que tingui temps per donar biberó cada 3 hores, incluït a la nit o de matinada, però aquesta gent s'ho agafa en pit i ens ajuda molt a tirar-los endavant.
Quin és el principal problema del col·lectiu ara mateix, de l'associació Solgat?
Home, jo, bueno, me puc queixar, però també estic molt contenta, perquè tenim gent bona, però ens falta voluntaris, ens falta, sobretot, gent que m'ajudi a caçar gats. Bàsicament, som 2 o 3 persones caçant gats i jo m'ocupo d'apagar focs, a més en les meves colònies, i no dono l'abast, perquè, clar, treballes i no te pots dedicar. Bueno, ara sí que estic de vacances.
I mireu amb què dedica les vacances la Rosa.
Bueno, algunes vacances, però sí. Però sí, si poguéssim trobar algunes persones que... Res, encara que sigui 3/4 hores, tampoc t'has de quedar 5 hores davant d'una trampa oberta perquè caigui un gat. Si no han caigut en mitja hora, ja no vindrà. Però sí que em falta això per justament arribar a tenir aquestes colònies que ja tenim 100% controlades i ja poder seguir, perquè encara queden gats per operar a l'Escala.
Fa uns instants m'has fet venir al cap imatges de safari. Diu, falta gent per anar a caçar gats. Compte, com es caça un gat de carrer?
Amb una trampa. Normalment van amb trampes.
Però són molt vius, els gats. Es deixen atrapar, sí?
Bueno, han d'entrar ells a la trampa, eh? És a dir...
Els has de posar un atractiu allà dins.
Sí, sí, no, bueno... depèn del gat. Hi ha gats que només entraran amb croquetes, però normalment es posaria una mica de llauneta i de cas, si realment ja ha vist caure tots els col·legues i és l'últim que queda... Pues l'has de fer passar gana, vull dir que passi gana durant un dia i l'endemà cau. Vull dir, aquest dematí t'he passat les fotos de tots els gats en allà, menys el que volia, però bueno, n'he agafat dos. S'ha de tenir paciència, això sí. No se caça tots els dies el que tu vols.
Aquesta setmana en parlareu públicament, perquè hi ha convocada una xerrada per dijous, aquest dijous dia 12, a les 8 del vespre, a la sala d'actes de l'Ajuntament. Parlem una mica d'aquesta xerrada, perquè a la prèvia de l'entrevista també dèiem, home, per qui es fa la xerrada? Per els socis de Solgat? Per la gent que té gats a casa? Qui creus que hauria de venir-hi necessàriament amb una xerrada com aquesta?
Home, a veure, sempre fa il·lusió tenir la gent, els col·legues, els que pensen com tu, vull dir, els que ens ajuden. Per a aquestes persones, els alimentadors o els amants dels gats, pues és una manera d'explicar-los o refrescar la memòria de quin és el protocol correcte d'actuació en l'aplicació d'un programa CER. Però bueno, que els amics vinguin està molt bé, però sobretot l'idea és que tota aquesta gent que té problemes de gats, vull dir, que no els hi agraden els gats i és una cosa molt respectable, vull dir, no tothom té que estimar els gats de carrers perquè més que res pues, poden molestar, pues que vinguin perquè els hi explicarem què és el que fem i per què ho fem i si es fan les coses ben fetes tenen resultats bons per tothom, perquè el que volem és que no hi hagin gats al carrer, és a dir, el que volem tots, tant els detractors com els amants dels gats, és que si hi ha un gat al carrer perquè ja té una casa i se'n va fer el vol i torni a casa seu, vale? I realment el programa CEL s'ha demostrat en moltes ciutats d'Espanya i arreu del món que és l'única manera ètica i eficient per tenir menys gats al carrer. I quan els atens, doncs els atens esterilitzats, cuidats, alimentats i sota control veterinari.
I els gats fan un servei a l'entorn, a la comunitat, en definitiva.
Sí, sí. Home, avui mateix vinc d'una persona que bueno, ha tingut uns problemes amb uns veïns, però és que em diu, és que ahir vaig trobar una rata morta. Vull dir, és que clar, jo sempre ho dic, la gent no vol gats, ho puc entendre una altra vegada, però penseu que si no fossin per tots aquests gats que estan en aquestes zones que només venen ells o un de tant en tant, tindríem un altre problema.
Doncs a veure si voleu saber una mica més o si voleu ampliar aquesta informació que us hem facilitat amb aquesta entrevista, recordeu, dijous a les 8 del vespre, aquesta xerrada a la sala d'actes municipal. O, si no podeu anar-hi, connecteu-vos al Facebook, busqueu Solgat i trobareu o us podreu documentar bastament de la feina que estan duent a terme. Malauradament, la feina no està acabada i costarà molt que la conscienciació del personal sigui completa. Perquè no ho hem dit fins ara encara, però aquestes últimes setmanes s'ha detectat encara algun altre cas d'enverinament de gats.
Sí, bueno, cada any ens passa més o menys el mateix, gats enverinats, gats que desapareixen quan no tindrien que desaparèixer. També estem a la primavera, hi ha més jardins, hi ha més tòxics, els gats es poden enverinar, no dic que vulgui una persona exactament amb matalsa, però sí que hem tingut fa un mesos un casos de gent que es dedicava a tirar sobre els gats amb balins. Vull dir, que no t'agradin els gats és una cosa, però el gat té uns sentiments, pateix, i hi ha altres maneres de treure-se una molèstia d'un animal que no pas matar-lo.
Va, doncs, les coses immediates. Aquest dijous, la xerrada, 8 del vespre, sigueu-ne conscients i podeu anar-hi, aneu-hi, us agradin o no us agradin els gats, perquè potser en prendreu una mica de consciència. Això, aquest dijous?
Sí, no, només que esperarem 5 minutets, 10 minutets, perquè si també que gent plega a les 8, el temps que arribi, no... Que encara que vingueu tard, vingueu. No us feu por.
No deixeu d'anar-hi perquè veieu que l'hora de les 8 està ja tocada.
No, que vinguin.
I una altra, i el mes de juny, juny, què? Aquest desè aniversari de l'entitat s'ha de celebrar d'alguna manera, Rosa, no?
Sí, estic pensant en alguna coseta, però és que no soc molt imaginatiu, això. I vull dir que estic mirant de fer alguna cosa pública, perquè el dinar de cada any també el farem ara al maig, dels socis i dels alimentadors, això ja està marcat. Però estic pensant a veure de fer com una mica de festa a l'aire públic i perquè la gent vingui, almenys, pues mira, que passem un bon rato i que hi hagi una mica de beneficis, que sempre va bé per poder pagar lo de sempre, els gastos que ens ocasionen aquests petitons felins i grans.
Mm-hmm. Recordem-ho, tothom qui forma part d'aquesta associació és voluntari, però els gats mengen.
Oh, els gats mengen.
I els tractaments, les esterilitzacions, i els pinços, tot això val uns quartos.
Sí, no, a veure, una cosa és l'esterilització en ella mateix, que això ja té un cost, evidentment, però, i jo sempre ho dic i ho vull recalcar, l'alimentació s'ha d'alimentar, és a dir, un gat més o menys menja un quilo de pinso a la setmana, i els alimentadors pues, són persones que jo haig de dir chapeau i moltes gràcies perquè poseu els cèntims de les vostres butxaques per poder alimentar aquests gats que no són de ningú.
Rosa, felicitats per la feina, felicitats per la part que et toca d'aquest desè aniversari que ben aviat complireu, i de moment, senyores i senyors oients, aquest dijous a les 8 del vespre en podeu saber molt més amb aquesta xerrada que hi ha convocada a l'Ajuntament.
Molt bé.
Rosa, fins la propera.
Moltes gràcies. Adéu.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era l'entrevista a Rosa Solés, presidenta de Solgat. El que sí que no hi hem pogut fer-hi entrar, i ho guardarem per la setmana vinent, és la gent amb valors de la Sandra Balaguer, que avui havia de parlar amb Jordi Sàbat sobre aquest festival titulat Vila Pensa, que es portarà a terme a Vilafranca del Penedès. minuts, i amb la Rosana i en Carlos en Rivera, amb No olvidar-me de olvidar, ens acostarem, o quasi ja bé mossegarem, les 12.
Levantarme de la cama y empezar. No liarme, no tirarme en el sofá. Apuntarme en el recuerdo, no olvidarme de olvidar. No olvidarme que te tengo que olvidar. Me he mirado del derecho y del revés. He borrado la memoria de la piel. He llamado a la cordura y me ha vuelto a recordar. No olvidarme que te tengo que olvidar. No me hundo, no me rindo fácilmente. Colecciono remos contra la corriente. No olvidarme de sacarte de los sueños. Y no olvidarme de olvidarte. Si te he visto no me acuerdo. Que llegaste, que te quise, que rompimos, que te fuiste. ¿Por qué llegaste? ¿Por qué te quise? ¿Por qué rompimos? ¿Por qué te fuiste? Ni cuando llegaste, ni cuánto te quise, ni por qué rompimos, ni por qué te fuiste, ni dónde demonios me vuelvo a tatuar.
Que rompimos, que te fuiste.